Bon dia, són les 8.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
Nova víctima mortal a la carretera ha estat aquesta matinada, passades la una, entre Porto Cristo i Manacor. Dos cotxes han xocat frontalment i un d'ells s'ha incendiat, segons detalla el 061. Hi ha hagut altres 5 ferits, 3 dels quals es troben en estat crític. Per ara no ha transcendit la causa de l'accident ni el perfil de les víctimes, si bé els serveis d'emergència han informat que tindrien entre 20 i 40 anys. Pues ampliarem la informació en uns minuts, ara però repassam altres temes en titulars. Formentera ja disposa d'un embalat per a l'acollida provisional dels migrants que arriben a l'illa. Juanjo Suñé, bon dia.
Bon dia. S'ha instal·lat per petició del Ministeri de Migracions al port de la Savina i permetrà atendre aquestes persones d'una manera més digna.
La patronal del petit i mitjà comerç de Mallorca considera que si s'arriba a aprovar la reducció de la setmana laboral a les 37 hores i mitja, també s'hauria d'aprovar un paquet de mesures compensatòries per als empresaris.
Adverteix Pimeco que per al petit comerç pot suposar una important dificultat perquè, o bé, hauran d'obrir manco hores o els mateixos empresaris hauran d'assumir les hores que no puguin fer els empleats.
La venda de peix cau prop d'un 30% a les Pitiuses.
I els pescadors consideren que és per mort de la substitució dels restaurants tradicionals per altres de menjar ràpid o de cuina internacional. Per la seva part, els negocis asseguren que són els turistes els que no demanen peix.
Milers de persones varen seguir ahir vespre el pregó del Club Vidalba per les festes de Gràcia Mó.
Avui a les 4 començarà el replec, unes festes de Gràcia que podreu seguir des de les 12 del migdia per IB3 Ràdio en un programa especial del Dia Menorca. També podreu veure el Jaleo Nocturn, les plataformes digitals d'IB3 i a partir de les 10:20 a la televisió.
I èxit total a la revetlla de les festes de la patrona de Palma.
Un esdeveniment sense precedents a la ciutat, per la qual es va tallar el trànsit una part del passeig marítim en ambdós sentits i que pretén consolidar-se com la festa d'estiu alternativa a la de Sant Sebastià.
I en els esports, Toni Tenerife, què tal? Bon dia.
Bon dia. Primera federació, l'Eudivisa es va estrenar de forma positiva a Can Mises, obtenint el segon triomf en Lliga davant l'Hèrcules per 2-1 i que li permet estar a la part alta de la classificació. I a segona federació, el dia de la tornada a la competició, èxit total del futbol balear, amb triomfs del Poblense, Andratx i Atleti Balears, a l'espera del que pugui fer aquest migdia Porreres i Societat Esportiva Eivissa.
Pel que fa al temps, la pols en suspensió. Serà avui protagonista Miquel Salamanca. Bon dia.
Bon dia. Avui diumenge esperam una jornada tranquil·la però marcada per la presència de núvols prims, mitjans i alts també, que deixaran el cel bastant enterbolit, a part de la presència de pols en suspensió, que avui serà ben present arreu de les Balears i en especial cap a les Pitiuses i al sud i al ponent de Mallorca. No descartant que aquests núvols que comentam arribin a deixar quatre gotes que, lògicament, també vendrien acompanyades de fang. Quant a temperatura, destacam la pujada que varen tenir ahir, avui tindrà continuïtat amb valors que podrien arribar a 34-35 graus a punts d'interior, sobretot en el cas de Mallorca i d'Eivissa. Malgrat els núvols, per tant, la temperatura avui serà prou alta.
Gràcies, Miquel. Avui, per cert, es dona un fenomen astronòmic poc comú, un eclipsi de lluna total. Serà a partir de les 6 del capvespre fins poc abans de les 10 del vespre. Val a dir que les Balears i la major part de la península no es podrà veure, no es podrà observar aquest efecte perquè, a banda que estarà nigulat, la lluna sortirà ja totalment eclipsada i només seria apreciable al final. Són ara les 8 i 4 minuts. Iván López és el control tècnic. Començam.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Una persona ha mort aquesta matinada i altres 5 han resultat ferits, 3 d'ells han estat crítics a causa d'un accident de trànsit a la carretera MA4020 entre Porto Cristo i Manacor. El quilòmetre 9 ha estat aquesta matinada poc passades la una.
N'ha informat el 061, dos vehicles han col·lisionat frontalment i un s'ha arribat a incendiar. Les víctimes tenen entre 20 i 40 anys. Una ha mort, com hem dit, i pel que fa als ferits, dos han estat traslladats a l'Hospital de Manacor, els altres dos a l'Hospital de Llevant de Porto Cristo. Un ha estat derivat, a més, a Son Espases. Fins a 6 ambulàncies es van haver de mobilitzar, 3 de les quals de suport vital avançat i les altres 3 de bàsiques.
Notícia que vos hem avançat a la portada d'aquest informatiu. N'estarem pendents de més detalls que puguin transcendir sobre aquest nou accident mortal a les carreteres de les Illes. D'altra banda, Formentera ja disposa d'un envelat per a l'acollida provisional dels migrants que arriben a l'illa. Aquest s'ha instal·lat per petició del Ministeri de Migracions al Port de la Savina i permetrà atendre aquestes persones d'una manera més digna. Cal recordar que Formentera és l'illa on més embarcacions irregulars arriben. Les dues darreres, el passat dimecres, amb 22 ocupants a bord. Regina Mallans.
Es tracta d'un espai provisional per l'acollida temporal de les persones que arriben de manera irregular a Formentera. En aquest embalat hi estaran unes hores fins que siguin traslladades a Eivissa, on la Policia Nacional se'n fa càrrec. Fins ara l'illa no disposava de cap espai habilitat. Així, els migrants que tocaven terra a Formentera havien d'esperar unes porxades pròximes al port. Només en ocasions excepcionals, l'autoritat portuària de les Balears obria una de les sales que té disponibles perquè poguessin esperar a l'interior a ser traslladats. Aquesta primera atenció es feia, idò, en una situació precària en la qual, a més, els migrants estaven exposats a la vista de tothom. Pel que fa a la Creu Roja, la primera assistència es continua fent a Eivissa i no hi ha previsió de donar-ne el servei a l'illa de Formentera. Ara el president del PP a Eivissa i diputat al Congrés, José Vicente Maribusó, demana que es posi en marxa el sistema integral de vigilància de Formentera.
Fa falta una política migratòria, fa falta completar les plantilles de forces i cossos de seguretat de l'Estat. Fa falta fer política migratòria de col·laboració amb Argèlia, ja que desplegar tots els recursos materials també que facin falta. Per exemple, fa 7 anys que no es posa en marxa el sistema integrat de vigilància a Formentera.
Unes declaracions que Maribusó ha fet en l'acte de l'inici del curs polític a Eivissa, on s'han reunit, per cert, tots els càrrecs del Partit Popular en representació institucional, tots els baldes de l'illa, el president del Consell, així com líders insulars i balears de la formació política.
Durant la reunió han parlat sobre les línies a seguir els pròxims 2 anys. Bosó ha explicat que els principals reptes de futur són l'habitatge, l'èxit turístic, ha dit, i la gestió de l'aigua.
Per cert, parlàvem de l'arribada d'embarcacions irregulars a Formentera, del precisament la secció segona de l'Audiència Provincial de Palma celebrarà dijous que ve la vista prèvia del judici contra un jove de 27 anys i nacionalitat algeriana per patronejar una barca que va arribar a Formentera, precisament, amb 20 migrants a bord. S'enfronta una condemna de 5 anys de presó com a suposat autor d'un delicte contra els drets dels ciutadans estrangers.
Segons l'escrit d'acusació, els fets es remunten al 19 de febrer quan l'embarcació de petites dimensions va tocar terra a Esram després de 35 hores de travessia. Segons els testimonis, sense aigua i aliments suficients ni tampoc elements de seguretat, posant així en risc tots els ocupants. La Fiscalia apunta que el jove hauria rebut una compensació econòmica per part de l'organització assentada a Algèria a canvi de patronatjar la barca.
Més coses. El Ministeri de l'Interior té detectats en el sistema Biogent 4.378 casos actius de dones víctimes de violència de gènere a les Balears, de les quals més de 2.100 tenen menors al seu càrrec.
La major part dels casos illencs són de risc baix, mentre que 753 són de nivell mitjà i 58 alt. A l'arxipèlag no n'hi ha cap de nivell extrem. Són les dades estadístiques del departament que dirigeix Fernando Grande Marlaska fins a dia 31 d'agost i que detallen que dels casos actius, 64 corresponen a menors d'edat. A Espanya se superen els 105.500 casos en el sistema. Recordem que el 900-17-89-89 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista a les Balears i que també existeix el 016. Tots dos són gratuïts, funcionen les 24 hores del dia i estan atesos per professionals.
409 opositors per a Guàrdia Civil s'han examinat aquest dissabte a la Facultat de Turisme de la UIB. Són 280 homes i 129 dones que cerquen obtenir una de les poc més de 3.000 places disponibles.
I que han de competir contra prop de 28.000 persones a tota Espanya. La presència femenina entre els aspirants ronda el 32%, tot i que a les Illes la dada es troba una mica per davall, un punt percentual manco. Entre els aspirants, el més comentat a la sortida era la dificultat del test, sobretot, ho diuen els repetidors.
relativamente fácil, pero quizás no salió tan contento como me gustaría.
Fue asequible, de un nivel medio alto.
Contento, se podía hacer mejor, pero al final uno no sabe. Yo vine lo mejor preparado posible.
De que tengo uso de razón, este trabajo es el que yo quiero y yo sé que nací para ello.
En mi opinión, un poquito más complicado que el año pasado.
Vuit i deu minuts. Dimecres es votarà en el Congrés les esmenes a la totalitat al projecte de llei que ha de reduir la jornada laboral a les 37 hores i mitja, mantenint el mateix salari. Són les presentades per PP, Vots i Junts. Si surten endavant, el test de la norma hauria de passar de nou pel Consell de Ministres i reiniciar la tramitació al Congrés. Un canvi d'especial rellevància per a les Balears pel fet de tenir un teixit empresarial molt enfocat al sector serveis, on les jornades intensives i les hores extres són més habituals que en altres indrets.
L'objectiu del govern estatal és que enguany es pugui aprovar la reducció de la jornada laboral de les 40 a les 37 hores i mitja, que serà d'obligat compliment per a tots els sectors. La vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, confia en poder convèncer abans de dimecres a Junts per Catalunya Formació, que ha manifestat la seva preocupació per les conseqüències de la mesura sobre els autònoms i les petites empreses. Preocupació compartida per la patronal del petit i mitjà comerç de Mallorca, Pimeco. Carolina Domingo n'és la presidenta.
Això obligaria a contractar més personal o ampliar les hores extra. Això és inviable pels negocis amb uns marges tan ajustats com és el petit comerç. Un altre risc seria els desavantatges competitius davant de les grans cadenes. A veure, una gran cadena, una gran superfície, tenen un múscul financer que pot absorbir sobrecostos. Tot i així, ells tampoc estan d'acord, no?, d'aquesta llei.
Afegeix la presidenta de Pimeco que l'autònom empresari haurà d'acabar assumint les hores de feina que no poden fer els empleats amb el problema que això suposa per la seva conciliació i salut i que els negocis s'haurien de reduir l'horari d'obertura en benefici de les grans superfícies.
Per evitar tot això, Pimeco exposa que la reducció de la jornada ha d'anar acompanyat d'un paquet de mesures compensatòries per als empresaris.
Necessitem mesures compensatòries, que hi hagi bonificacions fiscals, reduccions de quotes, ajudes de contractació, que també hi hagi plans pilots.
La nova norma s'ha dissenyat amb el suport dels principals sindicats, però amb el rebuig de les grans patronals empresarials.
El secretari general d'UGT a les Illes, Pedro Omar, reconeix que suposarà un repte organitzatiu important per a les empreses, la reducció de la jornada laboral, però que contribuirà a una gran millora de la societat del benestar. A França, recorda, la jornada ja és de 35 hores. A les Illes, la reducció de la jornada suposa un repte encara més important, ja que l'economia està basada en el sector serveis, un sector que es caracteritza per la necessitat d'estar cara al públic per facturar. UGT, al mateix temps, ho veu com una oportunitat per diversificar el model productiu.
De fet, canviar el model productiu de les Balears és una cosa que està a l'agenda política. No poden tenir una societat que sigui reflexa precisament d'aquesta especialitat i d'aquesta economia de servei que fins ara ens ha donat molta riquesa i molta prosperitat a les nostres illes, però no seria mal moment també per canviar de model.
Ara mateix els esforços del govern estatal es concentren en convèncer Junts per Catalunya, ja que els seus vots serien suficients per fer realitat la reducció de la jornada laboral. Tot i així, ara mateix no hi ha ni molt manco res garantit. La vicepresidenta Yolanda Díaz n'ha fet referència en declaracions aquest dissabte.
El miércoles los trabajadores y las trabajadoras van a ver quién vota a favor de los derechos laborales en España o quién golpea a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Esta es la votación importante. Es la norma que más esperan los trabajadores y trabajadoras de España. Y desde luego, pues quien vote en contra lo va a tener que explicar al conjunto de la ciudadanía de nuestro país.
Més enllà de la reducció de la jornada laboral, el que sí s'ha compromès el govern estatal a canviar és el model de registre horari, ja que només és necessari una modificació del reglament actual i no depèn del vot de les altres formacions. L'objectiu és que el registre horari sigui digital per fer-lo més seriós i verídic, diuen. Les sancions, en cas d'incompliment, també s'incrementaran.
Mentrestant, els petits i mitjans empresaris no passen pel seu millor moment a Menorca. La patronal PIME, Menorca, alerta d'un flux més d'agost per al turisme. El 43% de les empreses facturen manco que el 2024, malgrat ser el més punter de la temporada. El comportament de la despedida despesa turística en destinació no repunta i afecta especialment el comerç, la restauració i les activitats de lleure.
Segons l'enquesta de PIME, un 42% de les empreses turístiques menorquines han facturat manco que a l'agost d'un any enrere, mentre que només el 25% declara una millora. El 32% considera que ha mantingut resultats semblants. Aquestes dades consoliden una tendència que ja s'apuntava als mesos anteriors i confirmen que la recuperació econòmica del sector turístic no ha arribat en el moment clau de l'estiu.
I empreses de bijuteria de les Illes comencen aquest setembre un important calendari de fires clau per al sector. La Viorca de París, Bisuteig de Madrid i la Milano Fashion Jewels de Milà. Davant la incertesa dels mercats actuals, creuen que anar a les fires és clau per aconseguir visibilitat. Blai Barber ha estat a una empresa d'Es Castell.
Es preparen per visitar la Fira Bisutex de Madrid, que és molt important per a ells després de les diverses crisis que ha viscut el sector. Per aquest esdeveniment hi passaran 6 fabricants de Menorca, 3 de Mallorca i un d'Eivissa. Juan Romero, ets soci de Roenro Menorca.
Creiem que és una manera de contactar nous clients, donar a conèixer el nostre producte, també veure les noves tendències, que sempre a una fira no només has d'anar a vendre, sinó veure que hi ha d'actualitat, i almenys els qui quedam, les empreses que quedam, el que està clar és que el que volem és que es mantingui el nom de la bisuteria menorquina.
Aquesta empresa d'Es Castell actualment ven a botigues i hotels d'aquí, però també de negocis a Palència, Girona, Santillana del Mar, Formentera, Mallorca, Anglaterra i França. Quique Romero és l'altre soci de Roenro Menorca.
Crear la marca Menorca jo crec que és important de cara a, sobretot a Menorca nacional i internacional.
Escoltam ara Maria Antònia Taltavull, consellera d'Economia de Menorca.
Mira, nosaltres tenim un conveni amb els bisuters de 60.000 euros en any, i que conveni se'ls reparteix amb doblers, sobretot per anar a fires, col·laboració amb les fires, amb organització, amb gestió de persones, promoció...
Per acostar-se als més joves, les xarxes socials són claus com a mostrador. La intel·ligència artificial també pot ser una aliada ara per localitzar compradors, mercats, fires i tendències.
Canviant de sector, la venda de peix cau prop d'un 30% a les Pitiüses. Els pescadors consideren que això és perquè els restaurants tradicionals són substituïts per altres de més internacionals. Els negocis, en canvi, consideren que es tracta d'una variació en el perfil turístic. Ens ho explica Regina Mallans.
La demanda de peix enguany ha caigut de més un 30% a les Pitiüses. Així ho assegura Ivan Pérez, patró major de la confraria de pescadors de Formentera.
Fracàs total. Si estan parlant de venda de peix al públic, restauració, peixateria, pel que m'ho comenten és un 30% menys a ells. Jo duc des del mes d'abril tirant les ratllades a la mà perquè no hi ha venda. S'han acumulat els productes dins de la congelació i tenim producte allí almacenat i no se ven.
Ho relacionen a un canvi en el sector de la restauració.
Allí on hi havia un restaurant, ara hi ha una hamburgueseria. Allí on hi havia un restaurant per anar a menjar un arròs i una paella, ara hi ha un delicatessen.
La clientela dels negocis tradicionals continua cercant producte local. Sentim a Maria José Blanco, cap de cuina del restaurant Tanga de Formentera.
Quien entiende sí que valora, sabe lo que está comiendo, es más, y específicamente te piden que sea el pescado de Formentera.
Consideren que el problema es relaciona més amb el canvi del perfil de turista, tal com explica na Núria Riera, del restaurant Can Alfredo d'Eivissa.
Turisme familiar que venia sempre, que era consumidor de peix, ja no ve.
Així doncs, hi hauria menys turisme interessat en el peix de proximitat i, per tant, menys establiments que l'ofereixin.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Vuit i 18 minuts, Pere Grau celebra el centenari de 700 cases i reivindica el cooperativisme davant la gentrificació. Un segle després que una cooperativa de carters aixecàs aquest conjunt d'habitatges populars, el barri ha recordat el seu passat obrer amb rutes guiades, tallers i concerts. Una mirada al passat que també interpel·la el present en un context de crisi habitacional i especulació.
Fa aquests 100 anys, un grup de carters es va organitzar en cooperativa per donar resposta a la manca d'habitatge digne que ja es vivia a Palma. Amb una aportació de 2 pessetes setmanals, els socis finançaven la construcció d'aquestes cases que després et sortejaven entre les famílies. Un model comunitari accessible, impulsat per l'arquitecte Carlos Garau, fill de l'enginyer Pérez Garau, que dona nom al barri. Paula Gómez és historiadora i encarregada de les visites guiades.
És l'exemple paradigmàtic de Casa Barata, ja no només a Palma, sinó inclús a Mallorca, per l'estat de conservació que té i en si per l'origen del projecte, no?, i l'originalitat que va tenir el projecte. Al final van ser 5 carters que se varen unir, només la finalitat de poder construir una vivenda decent per cadascun d'ells.
Avui, però, aquell model d'habitatge cooperativista de Pere Grau contrasta amb una realitat ben diferent. Algunes d'aquestes mateixes cases s'arriben a vendre avui per més de 600.000 euros. El que va néixer com un projecte col·lectiu i popular és l'objecte del desig en el mercat cada cop més especulatiu. Cristina Lorente, membre de l'organització.
Encara hi ha famílies, aquells primers cooperativistes, encara queden parents, però sí que és vera que hem anat vent moviments d'aquests immobiliaris que fan pensar que l'ombra de la gentrificació també planeja sobre aquestes cases. Avui dia, un dels principals portals immobiliaris, en trobam una d'elles que acaba de ser reformada, que s'està venent per 600.000 euros.
Els veïnats de les 100 cases de Pere Grau han celebrat aquest dissabte amb orgull la iniciativa commemorativa que els permet reivindicar la seva identitat i posar en valor un llegat sovint oblidat per molts. Conèixer el passat cooperatiu de 700 cases és una manera d'imaginar solucions més justes i sostenibles al problema actual de l'habitatge.
Nosaltres tenim infants petits i fan també activitats infantils i també és una manera de que vegin un altre model de vivendes i conèixer la història del barri.
Nosaltres som d'aquí, del barri, i sí que és veritat que és una iniciativa molt bona, perquè a vegades tens coses molt a prop que són molt interessants i també molt actuals, i bueno, es pot donar idees per assolir fites, no?, o afrontar restes del present també. Bé, o sigui que molt agraït.
Un segle després, 700 cases de Pere Grau continuen recordant que un altre model d'habitatge és possible, cooperatiu, digne i arrelat al barri.
8 i 21 minuts, fem ara una petita pausa i anem amb la informació estatal internacional.
Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
En Eroski, para demostrarte nuestro amor, podríamos invitarte al cine, pero preferimos regalarte el IVA de toda tu compra. Desde este viernes 5 hasta el domingo 7. Consulta condiciones. Quien bien te quiere, te hará ahorrar. Suma ahorro con Eroski Club.
La gran vida. Del carrer al cel, de les històries personals a les passions col·lectives. Cada setmana un programa per viure amb els 5 sentits. Converses, històries i bona energia. Viu la gran vida, dissabte i diumenge a partir de les 9 del matí a IB3 Ràdio amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas. Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis. La ciutat perdida de Roma. Realment varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Però jo, és de les coses bones que hi pugui haver. Però ara està prohibit, que faci una tortuga i em va a la casa.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio.
En clau estatal internacional, fora de les illes, dues persones han mort i una altra ha resultat ferida en un tiroteig en un bar de l'urbanització Los Nietos, en el municipi de Carmona de Sevilla.
D'altra banda, un jove de 16 anys s'ha resultat ferit per arma blanca a la pedania murciana del Ral. Es desconeix l'estat de salut del menor.
I pel que fa als incendis forestals, augmenta 150 hectàrees la superfície cremada pel foc a Carballeda de Valdeorras, a Ourense.
Les flames han començat a cremar aquest dissabte dissabte vespre, cap vespre volen dir, la mateixa jornada en què s'han produït altres 4 incendis, també a Zamora, Salamanca, Almeria i Navarra, que han encès inicialment l'alarma, tot i que a final del dia la perspectiva dels cossos d'extinció era favorable.
En un altre àmbit, ha mort als 100 anys d'edat l'artista de Conca Gustavo Torné, un referent de l'art modern i abstracte espanyol.
Té obra al Museu Reina Sofia i la Reial Acadèmia de San Fernando i va propiciar la creació del Museu d'Art Abstracte Espanyol de Conca.
I en internacional, la darrera hora passa per Kiev. Una persona ja ha mort, escoltàvem el so d'una de les explosions, i 11 han resultat ferides, 5 de les quals hospitalitzades per un nou bombardeig rus sobre la capital d'Ucraïna.
Aquest dissabte el president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha dit que des que va començar el setembre Rússia ha dirigit contra Ucraïna més de 1.300 drons suïcides, prop de 900 bombes guiades i fins a 50 míssils.
Hi ha jornada fins dimecres per problemes tècnics i logístics. La sortida de Tunísia d'embarcacions amb ajuda humanitària que han d'unir-se a la flotilla de la Llibertat cap a Gaza.
Mentre la Global Summit, aquesta flotilla, continua navegant cap a la franja per denunciar, recordem, el bloqueig israelià sobre la franja.
Són moltes les accions que s'han posat en marxa en solidaritat amb la situació extrema que es viu a Gaza. Una d'elles és el teu batec més solidari per donar visibilitat al compromís del sector farmacèutic d'Espanya i recaptar fons destinats a enviar material sanitari de primera necessitat a la zona. De moment han fet 3 enviaments de medicaments essencials per un valor de 2.000 euros cadascú.
Una iniciativa de Podcaris Solidaris i Farmamundi que han posat a disposició de la ciutadania bossetes de caramels a un preu simbòlic d'un euro que es destina íntegrament a la cooperació. Les Balears s'han encetat a la campanya fa just unes setmanes i es pretén distribuir fins a 500 estoigs abans de final d'any per poder continuar amb el flux de medicaments. Joan Alberto Segura és director tècnic de Podcaris Solidaris.
Energètics, antiinflamatoris, sobretot són medicaments més carrers de malalties infeccioses, víriques, traumàtiques que es detenen en aquest moment. No enviem medicaments crònics perquè no se pot garantitzar tractament de forma crònica, perquè nosaltres anem de forma puntual.
L'arribada d'ajuda humanitària a Gaza és pràcticament nul·la des de fa setmanes. Els enviaments d'apotecaris solidaris s'han sortejat diversos obstacles burocràtics i també un llarg temps d'espera fins poder arribar a destí.
L'hem garantitzada i s'ha distribuït de forma correcta. És una situació molt complexa perquè com que realment no se respecten determinats tràmits internacionals que habitualment no respecten, en aquesta zona realment no s'ha respectat, però bueno, així tot hem pogut aportar aquesta ajuda a la gent que més l'ha necessitat.
Podeu trobar els caramels solidaris amb la població de Gaza en qualsevol farmàcia de les illes.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
I abans d'arribar a les 8:30, tornem a l'actualitat de les Illes. El PIDE Sauba ha criticat durament les condicions en què es troben els centres educatius del municipi a només 4 dies de l'inici del curs. La portaveu local, Joana Maria Coll, denuncia que les instal·lacions no compleixen els requisits legals mínims i obliga els infants a començar les classes desplaçats a altres pobles entre obres, escombraries i amb aules improvisades.
Els alumnes de primària del Col·legi Esputxet explica que hauran de ser reubicats provisionalment als centre cultural, on s'han fet obres aquesta mateixa setmana sense haver retirat abans el material escolar, segons Coll. Pel que fa a l'etapa 0-3, la situació és encara més preocupant, alerta. L'escoleta municipal es Roser, segons el mateix Ajuntament Salvatgí, no compleix els requisits marcats per la Conselleria d'Educació. El PIR recorda que ja fa un any varen advertir que l'estat del centre era insostenible i varen proposar traslladar els infants a l'edifici d'infantil del Putxet, reformat el 2012 i amb espai suficient per a tota l'etapa de 0 a 6 anys. Joana Maria Coll.
En el curs 24-25, la conselleria ja va integrar el primer cicle d'infantil a 5 escoles d'infantil i primari. I que enguany n'hi haurà 11 més, una d'elles és la de primari. Per això m'ho demanem. De veres, el desconeixement de la conselleria és tan gran que crea un problema on estava solucionat i allà on és necessari donar solucions l'únic que fan és posar pagats i malgastar dos bés. Mentrestant, a sobre, hem de tolerar que els nostres nens en edat escolar d'infantil i primari estiguin desplaçats en males condicions i els més petitons segueixin a unes instal·lacions que no compleixen la llei.
També critica la portaveu del PI la decisió del govern balear de traslladar la guarderia de Caimari al nou col·legi Ses de Vera, si a punt d'inaugurar-se, i que no té les instal·lacions adaptades per al cicle, una situació que ha provocat malestar entre els pares, diu la regidora.
Hi ha pares que no ho veuen molt clar i demanaven que les deixassin un any per adaptar les instal·lacions i per poder-se adaptar i fer-se la idea, no? Per això no podem entendre que la conselleria prioritzi la inclusió de l'etapa de 0-3 d'una escoleta que tenia les instal·lacions.
Pel que fa a la guarderia, que els mestres, amb inversions recents i totalment adaptades, tanca.
Han tocat les 8:30, repassem ara els principals titulars. Nova víctima mortal a les carreteres de les Illes. Ha estat a la carretera que uneix Porto Cristo i Manacor després que dos cotxes hagin col·lisionat frontalment passades la 1 de la matinada.
Hi ha hagut altres 5 ferits, 3 dels quals han estat crítics. Segons informa el 061, les víctimes tenen entre 20 i 40 anys.
Formentera ja disposa d'un envelat per a l'acollida provisional dels migrants que arriben a l'illa.
S'ha instal·lat per petició del Ministeri de Migracions al port de la Savina i permetrà atendre aquestes persones d'una manera més digna.
La patronal del petit i mitjà comerç de Mallorca considera que si s'arriba a aprovar la reducció de la setmana laboral a les 37 hores i mitja, s'hauria d'aprovar també un paquet de mesures compensatòries per als empresaris.
I avisa Pimeco que per al petit comerç pot suposar una important dificultat perquè o bé hauran d'obrir manco hores o els mateixos empresaris s'hauran d'assumir les hores que no puguin fer els empleats.
La banda de peix cau prop d'un 30% a les Pitiuses.
Els pescadors consideren que és per mort de la substitució dels restaurants tradicionals per altres de menjar ràpid o de cuina internacional. Per la seva part, els negocis asseguren que són els turistes els que no demanen un peix.
Milers de persones varen seguir vespre al pregó del Club Vidalba per les festes de Gràcia Mó.
Avui a les 4 del capvespre començarà el replac, unes festes que es podran seguir des de les 12 del migdia i Vetres Ràdio en un programa especial del Dia Menor, que també podreu veure el Jaleo Nocturn a les plataformes digitals d'Ivetres i a partir de les 10:20 a la televisió.
I èxit total a la revelada de les festes de la patrona de Palma.
Un esdeveniment sense precedents a Palma pel qual es va tallar el trànsit al passeig marítim palmesant amb dos sentits i que pretén consolidar com la festa d'estiu alternatiu a la de Sant Sebastià.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
I moment ara de fer l'habitual repàs de les portades dels diaris. A Palma, L'Última Hora i el Diari de Mallorca coincideixen en el tema fotografiat a la seva primera pàgina, la vetllada de música electrònica al Parc de la Mà per les festes de la Mare de Déu de la Salut.
Palma vibra amb la patrona, diu el diari del Grup Serra. Multitudinària patrona, titula el de premsa Ibèrica, en ambdós casos sobre la imatge d'una gernació davant l'escenari muntat en la primera línia palmesana.
A l'última hora, aquest de la festa és el tema destacat, mentre que secundàriament poden llegir la migració dispara les esglésies evangèliques en la darrera dècada.
Al diari, el titular principal és per una qüestió de salut. La resistència als antibiòtics ja causa 500 morts a l'any a Balears i, de manera secundària, projecten fer reversible el trasbassament de la costera per dur aigua
a
Solla.
A Menorca, la instantània de portada també té a veure amb la festa, en aquest cas, però, és del pregó de les Festes de Gràcia, a càrrec del Club Vidalba. El pregó dels campions, no és el títol.
El tema d'obertura té a veure amb la seguretat pública. Ciutadella pateix el triple de robatoris que Mahó de ple en el dèficit de policies. Es destaca que la criminalitat ciutadellenca ha augmentat el 6% amb mateix número d'efectius que els maonesos, malgrat la diferència d'extensió territorial i places turístiques.
A les Pitiuses, Diari d'Ibiza diu: el centre de primera atenció del port podrà acollir 150 migrants. S'afegeix que hi haurà una instal·lació modular de 500 metres quadrats a Eivissa i una altra d'uns 200 metres quadrats a la Savina.
Fotografia, en aquest cas, per la científica Estela Matutes en el moment que va rebre dissabte la distinció de filla il·lustre de Vila de mans del batle Rafael Triguero.
Quant al periòdico, continua amb el mateix tema d'obertura d'ahir, el del temps d'espera per passar passar l'inspecció tècnica de vehicles. Serà obligatori el pagament anticipat a la ITV per evitar l'absentisme, és el titular. Es diu que actualment, quan es pot pagar l'inspecció, quan ara mateix es pot pagar quan es va a passar-la. I per això, diu, l'absentisme frega el 40%.
Foto de portada del periòdico per l'incendi a un pis d'un edifici del barri de Sapanya, que tot just s'havia acabat de reformar per cedir-lo a la Policia Nacional perquè hi allotjàs agents destinats a Eivissa. Per cert, que aquest diari també anticipa entrevista al CEO de Vivir Hoteles, Antonio Domènech, que anuncia una inversió de prop de 15 milions d'euros l'any que ve en el seu negoci a l'illa.
En les portades dels diaris de fora de les illes, i a diferència d'ahir, en què gairebé tothom coincidia en obrir amb el polèmic inici divendres de l'any judicial, aquest diumenge avui cadascú va, poden dir, a la seva amb temes diversos. Per exemple, l'ABC diu: el govern afavoreix entitats afins en el repartiment de les ajudats socials del 0,7% de l'IRPF.
I es refereix explícitament, llegim el subtítol, a l'Associació de Dones Progressistes i la Fundació Dones, gran fotografia de portada d'un paisatge calcinat pel foc amb el títol Zamora plora per la seva terra cremada.
El País ens mostra una colpidora fotografia de dos nins palestins a la ciutat de Gaza amb un paisatge d'absoluta destrucció al darrere. Israel força l'èxode dels darrers de la ciutat de Gaza, titulat.
I el Mundo, Moncloa allunya els pressupostos per no donar el cop de gràcia a Montero, en al·lusió a la vicepresidenta socialista i ministra d'Hisenda. Afegeix que el govern central considera inassumibles les exigències de Junts i Podem pel mal electoral que generaria en Andalusia.
El diari La Razón, que acostuma a fer portades monotemàtiques, dedica tota la primera pàgina d'avui a l'entrevista a Isabel Díaz Ayuso, per qui anticipa editorial. Un referent per la derrota del sanchisme, es diu, i cita la presidenta de Madrid, que diu: Sánchez empra la migració per l'esclafit social.
La Vanguardia diu, fotografiat a la portada, Jim Jarmusch, director de cinema que ha guanyat el Lleó d'Or del Festival de Venècia, i obri amb una altra entrevista, en aquest cas al president de la Generalitat, Salvador Illa. Aniré fins al final per impedir que es posi en risc la convivència, és el titular, i afegeix també que fins que Puigdemont no torni, Junqueras no sigui candidat, no hi haurà normalitat, segons el socialista.
Finalment, el periódico de Catalunya, que ha entrevistat és el secretari general del PP, Miguel Tellado, que diu que Sánchez no és la víctima dels casos de corrupció, sinó el cervell, i obri amb un tema que anuncia així. Diu, és viable la Catalunya dels 10 milions en relació al seu creixement de població.
Informatiu Matí. Esports. Toni Tenerife.
Salutació, molt bon dia, temps per la informació esportiva aquí a Ivetar Ràdio. Segona jornada de descans del Real Mallorca, aprofitant l'aturada de la competició primera per mort de les seleccions. Un bon moment per conèixer el que pensa els referents importants del conjunt vermell. Un d'ells és el capità i el futbolista que més temporades porta a la primera plantilla, Antonio Rayo Arenas. En la d'enguany suma 10 campanyes al primer equip vermell i mai ha tingut l'oportunitat de jugar a Europa. Ho van tenir a tocar la passada temporada, però no va anar bé. Així ho va contar els mitjans oficials del club.
Tanto halago, joder, tu puedes arrasarte, equipo de preparación, todo muy bonito porque hace una temporada espectacular, porque, no, primera vuelta espectacular porque está ahí arriba, están siempre entre los 7-8 primeros, se habla de Europa. Pero en ese momento hay que poner los pies a la tierra y decir, oye, está muy bien, el primer objetivo es la salvación. A partir de ahí, no me gusta pelear, no me gusta ser ambicioso. Es decir, yo soy el primero que no le diga la gana ni a mi hijo. No conseguíamos, en plan, encontrar la solución para darlo. Entonces, acabar la segunda vuelta diciendo, yo creo que para todos fue un poco de sesión, ¿no? Teníamos el objetivo, teníamos el alcance para dentro de Europa y no nos... Bueno, no se lo dieron las cosas.
Les paraules d'Antonio Rayo. Demà tornen a la feina, a la primera plantilla vermella. Un bon moment per carregar piles de cara al pròxim compromís, que reconin que serà el següent dilluns, dia 15 de setembre, al Camp de l'Espanyol. En quant a la selecció espanyola, quan falti un quart per la 9 de vespre, Espanya jugarà davant Turquia el segon partit classificatori pel Mundial 2026. Ho farà el Konya Stadium turc. Sentim a Rodrigo Hernández Cascales, que podia ser novetat a l'11 inicial d'avui.
Ha sido un año muy largo para mí, pero bueno, un año donde intentar sacar cosas positivas, descansar, pues con las pilas totalmente recargadas, con mucha ilusión y bueno, a nivel físico pues muy muy bien. Si me preguntas por temas de dolor o molestias, muy bien, evidentemente de ritmo. Es una consecuencia de partidos, de los partidos que puedas jugar, así que nada, de momento he jugado dos con mi club, uno en su totalidad, el otro, yendo todo lo rápido que puedo a coger el estado físico, pero evidentemente que empezando en esa andadura de volver a, al nivel.
Segona jornada al grup, segon de primera federació i segona victòria de l'UD Eivissa, primera com a local de la present temporada. L'Hèrcules va cedir per 2-1 amb els gols d'Àlex Gallar i Thiago Bebé, per cert, una altra obra d'art, en un partit on l'Eivissa va saber conservar el marcador a favor que ja tenia a la primera part. Sentim a Paco Gémez, entrenador de l'11 blau i sal, això sí, no gaire content, malgrat el triomf del seu equip. Aquesta resposta és una pregunta del nostre company Raúl Medrano.
És seria la pregunta, esa, en serio. No, no estoy contento. No. 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 He hecho una primera parte buena, bien. Luego la segunda parte yo creo que hemos vuelto un poco a no tener balón, a no tener el control con balón. Creo que es mal asunto que nos acostumbremos a defender solo corriendo. Quiero que mi equipo defienda teniendo el balón.
I pel que fa a la segona federació, hi va arrencar la competició al grup tercer i amb marcadors, normalment no estem acostumats a dir-los, totalment positiu pels nostres representants. Recapitulem, ahir es van jugar el Poblense 1, Espanyol B 0, Andrats 1, Sant Andreu 0 i el Atleti Balears 3, Castelló B 0. Ple de triomfs pel pas dels representants del futbol de Canastra. I per avui dos partits més. A les 12 tenim el Barça-Atlètic Porreres. Miquel Soler, l'entrenador del conjunt porrerenc, que recordin, debuta en aquesta categoria.
Després, en el diumenge, jugaran 11 contra 11 i moltes vegades guanya el més petit en el més gran, en el futbol, i això és el que nosaltres intentarem, i en molta ganes, il·lusió, el que deim, i a fer molta feina, haurem de córrer molt i haurem d'estar molt encertats perquè van contra un dels, si no és el màxim favorit per cert senso, pues, un dels màxims de casa seva.
I a les 12 tenim un altre partit a la Societat Esportiva Eivissa i Espitiuses Terrassa. Raúl Casany, tècnic local, coneix molt bé el rival d'avui.
Ja sabem que és un equip que l'hem passat ja amb pressupost alt, amb jugadors de qualitat, amb jugadors bons, i serà difícil tots els partits. La lliga és molt dura i serà difícil. Terrassa és un equip amb jugadors de molta qualitat i que fan sempre pressupost per estar dalt, per a muntar de categoria.
I recordar que ahir es va posar en marxa el grup 11 de tercera federació. Marcadors, Constanci 4, Portmany 0, Josetense 1, Platges de Calvià 0, i Club Esportiu Manacor 3, el Cudi 0. I tancam el bloc del futbol de Canastra. Recorden que aquest migdia, o més en concret a les 11:30, es juga a Sant Jordi la final de la Copa Illes Balears entre el club anfitrió, el Sant Jordi, i el Futbol Club Luxador de Sant Antoni de Portmany, Eivissa. El guanyador obtindrà dret a jugar a la prèvia de la Copa del Rei. Parlant de pàdel, les actuals número 1 del món, Gemma Treia i Del Fibre, juguen a partir de les 4 la final del Madrid Premier Pàdel, després de superar ahir en semifinals a la dupla formada per Andreu Ostero i la portuguesa Sofía Araujo en 2-7, 6-2 i 6-4. Les rivals seran Claudia Fernández i Bea González. Pel que fa al Gran Premi de Catalunya de motociclisme, a MotoGP, 13a plaça final per Joan Mir a la cursa a l'esprint. Això sí, per mort d'una penalització, sortirà avui a la 16a posició de la graella. El sentim.
Segur que he molestat el Jorge Martín, crec que no l'he molestat per res, però bueno, ell ha reclamat i els marxals pues, han trobat que m'havien de penalitzar. És una cosa bastant acceptable, però també deman que aquesta rigorositat que tenen amb mi, que ho tinguin en tothom.
A Moto2 i Zanguevara sortirà avui des de la 14a plaça, tot i la posició endarrerida, el mallorquí és optimista respecte a la cursa d'avui.
Tenemos el potencial de sobra para poder salir adelante, pero no hay manera nunca de cuadrar una vuelta perfecta. Es un circuito que es fácil adelantar, tiene muchas frenadas, aparte de ser muy fuerte en ese aspecto. Sé que soy capaz de poder luchar mañana por el podium, sé que es verdad que salgo bastante atrás, pero me veo capaz de remontar, me veo capaz de mantener un ritmo constante, así que mañana es importante hacerlo.
I pel que fa a Paquita Ruiz, ahir va acabar 13a la primera cursa del Gran Premi de França. Així la mallorquina suma 3 punts i continua 6a la general. Avui Paquita té una nova oportunitat amb la segona cursa que es farà al mateix circuit. En bàsquet, el Palmer Bàsquet Mallorca juga a les 12:30 el primer compromís seriós de pretemporada davant el Clas Sant Antoni d'Eivissa amb partit corresponent al trofeu Aon Illes Balears. Marcos Justo, entrenador del Palmer, parla a la previa del partido.
Es un paso más para construir después de 2 semanas entrenando y bueno, que ojalá cometamos los mayores errores posibles porque es de donde se empieza a crecer.
Recordar el calendari de la ONI i els Balears. El 16 de setembre també el Palmer Bàsquet, Fibu i Mallorca, que jugarà al poliesportiu de Pollença. De 9 de setembre, Estem a Menorca contra el Palmer Bàsquet a Vintalfa. I 21 de setembre, Fibu i Mallorca Bàsquet, Estia Menorca, al Palau d'Esports d'Inca. El Palma Rugby Union ja té definit els primers partits de preparació de cara a posar a punt l'equip que enguany debutarà a Divisió 9 de 9B. Serà a Dénia, al Torneig Baleària, i que compta amb la presència del ja esmentat Palma, Dénia Barbarians i Sant Roca de València. Serà el pròxim dissabte 13 de setembre al poliesportiu de Dénia. Germán Bustos, tècnic d'aquest nou projecte que sorgeix de la fusió esportiva del Ponent i Sant Roc, està de moment satisfet per la feina dels quasi 60 integrants de la nova família del Palma Rugby.
Nuestro primer objetivo es crecer como equipo, crecer más que nada como grupo. Es la unión de dos grupos diferentes, donde muchos no han jugado nunca. Por lo tanto, eso siempre sí o sí lleva su tiempo. Vamos a hacer que sea lo más rápido posible. Lo están haciendo ahora muy bien. Tengo muchísima confianza que así será. Así que acá el objetivo es crecer, te diría que semana a semana y después mes a mes.
I tancam el bloc d'esports amb tenis. Carlos Alcaraz jugarà davant l'italià Jatsin a la final de l'US Open quan seran les 8 del vespre. Després de superar això, a semifinals, el serbi Novak Djokovic en 3 sets, 4-6, 6-7 i 2-6. Serà la sèptima final d'un gran rang que disputarà la tercera de forma consecutiva. Alcaraz ja ho va dir ahir, el veu al 100% de cara al partit d'avui.
¿Cómo llego a la final? Bueno, la verdad que físicamente muy bien, mentalmente genial, con una sensación en pista, golpeo de bola muy, muy buena. Vamos a intentar seguir de esta manera, pero aprovechamos o vamos a una final, la verdad que con muy buenas sensaciones.
Y para el agafar el quadre femení, ahir es va jugar la final femenina, on la Nina Sabalenka, la bielorrusa, va superar la tenista nord-americana Amanda Anisimova en 2 sets, 6-3 i 7-6. Amb aquest apunt del tennis el deixem fins aquí als esports.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Vuit i 48 minuts, anem amb més informacions. L'IMSERS anunciarà la setmana que ve les dates de comercialització dels nous programes de viatges per a la temporada 2025-2026. Com a novetats importants, destaquen la tarifa plana de 50 euros per a les pensions més baixes i la possibilitat de viatjar amb mascotes.
En aquesta nova edició s'oferiran 879.213 places. Per evitar l'estacionalitat, les empreses adjudicatàries s'han de comprometre a distribuir el 36% d'aquestes places de manera proporcional durant cada mes de la campanya. Val a dir que els viatges en temporada alta tindran un sobrecost de 100 euros.
I usuaris del transport públic a Mallorca reclamen una millor coordinació entre els serveis de tren i bus, especialment a zones com Alaró, on el darrer tren deixa els passatgers sense cap alternativa per tornar al poble. En aquest cas, alguns usuaris han de caminar fins a 40 minuts per arribar al nucli urbà.
Una realitat que afecta de ple els joves dels municipis petits de Mallorca són ells qui sovint, sense carnet de conduir ni vehicle propi, depenen completament del transport públic per anar a estudiar, treballar o socialitzar-se. Quan el darrer tren arriba tard i no hi ha cap bus llançadora coordinat, molts es veuen obligats a demanar favors a familiars, fer autoestop o caminar a llargues distàncies de nit i per la carretera, una situació que no només complica el seu dia a dia, sinó que els resta autonomia i exposa la seva seguretat.
Todos los jóvenes nos ha pasado más de una vez de tener que coger, caminar por la carretera y llegar al pueblo. Ahora tengo que llamar a mis padres, no te puedo venir a recoger, y tienes que esperar a que pase un coche de Alaró y decirle, perdona, ¿vas para Alaró? Ah, no, yo es que me... Y tienes que ir para caminando con esta oscuridad que hay.
Actualmente estoy teniendo un trabajo que llego en el último tren y siempre es una intemperie. O sea, no se sabe si mi padre me tiene que venir a recoger... si no puede, tengo que venir caminando y la verdad es peligroso. A mí, yo suelo tener miedo.
Pòrtol, Santa Eugènia i Alaró són alguns dels municipis més afectats per aquesta desconnexió, segons explica Guillem Ramis, portaveu de l'Associació d'Usuaris del Tren.
En el cas de Alaró, la situació és especialment crítica. El darrer tren arriba a l'estació de Conseller Alaró a les 10:43 de la nit, però el darrer bus llançador surt fins a 40 minuts abans, deixant els passatgers sense cap alternativa. Aquesta falta de coordinació ha generat nombroses queixes veïnals, ja que els usuaris es veuen obligats a caminar gairebé 3 quilòmetres assumint un risc per la seva seguretat física.
Tenim usuaris que s'han queixat i han fet reclamacions per descoordinació del servei entre els busos llançadora i el tren, en concret de Pòrtol, Sant Eugeni, que s'ha suprimit el servei que hi havia i els diumenges no n'hi ha. Tenim moltes queixes, moltes, de l'Aró, que a més hi ha un risc afegit que la gent que ha de tornar a peu cap a l'Aró se posa en perill.
El Consorci de Transport de Mallorca asseguren que són conscients d'aquest problema, que es fa feina per millorar la coordinació entre els serveis. La gerent del Consorci, Lluïsa Serra, recorda que s'està revisant la graella d'horaris i que s'han recollit les peticions de millora per garantir aquestes connexions més segures i eficients, especialment pels joves.
Intentarem que dins enguany se faci possible això, que el darrer tren que té parada de Palma a Consell de l'Aró tingui aquesta connectivitat amb l'Aró per bàsicament per joves, per no dependre d'altres despares o d'un amic, o que sigui, de por anar en el tren en el bus llançadora de forma totalment autònoma.
Mentrestant, els usuaris més joves continuen depenent dels pares, de l'autoestop o d'un llarg trajecte a peu per poder tornar a casa després d'haver agafat el tren, una realitat que posa en qüestió el model de transport públic i l'accessibilitat entre municipis petits de Mallorca.
Per cert, ja que parlàvem de l'Aró, el castell de l'Aró comença a desvetllar part del seu passat més antic. Les primeres excavacions arqueològiques impulsades pel Consell de Mallorca i l'Ajuntament de l'Aró han permès localitzar restes que podrien datar del segle VI, molt anteriors a la construcció del castell actual, que data del segle XIV.
La prospecció inicial s'ha fet a la zona de les Murades, en un espai de 8 metres quadrats, i forma part de l'estudi preliminar que ha de servir per avaluar l'estat de conservació del monument i preparar-ne la futura restauració. Biel Llodrà, arqueòleg.
Nosaltres, quan pugem aquí, només veiem el castell del segle XIV, diguéssim, però hi ha un castell del segle XIV, hi ha un castell musulmà, hi ha un castell probablement d'època bizantina, pels materials que estem trobant, això encara és molt preliminar, però del segle VI. Llavors, intentarem veure si veiem fases constructives, la tècnica constructiva que tenen i com s'hauria de restaurar cada part.
L'objectiu és garantir la seguretat dels visitants al castell de l'Aró i preservar un dels símbols patrimonials més estimats de la Serra de Tramuntana. Així ho ha expressat Llorenç Perelló, el batle alaroner, que celebra que per fi es comenci a donar forma a un projecte llargament reivindicat pel municipi.
fa falta una restauració urgent perquè hi ha punts que ja amenacen ruïna i per poder fer un projecte com cal de restauració hem de conèixer l'estat dels monuments. En aquest cas, anant un poc cap en el subsol, podrem veure com són els fonaments, com s'aguanta i què hi ha en aquest subsol, que serviran molt de base per poder fer un projecte com toca.
Les prospeccions arqueològiques al castell de l'Aro s'impulsen gràcies a un conveni entre el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de l'Aro davant de la manca de resposta del Ministeri de Cultura, titular del castell. La inversió inicial és de 138.000 euros.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
El pregó de les festes de Gràcia de Mou va reunir ahir vespre milers de persones a la plaça Constitució. El Club Vidalba va emocionar amb els parlaments dels seus voluntaris i usuaris.
Un pregó per ressaltar tot el potencial que tenen les persones amb discapacitat i la feina que han fet durant anys des d'aquesta entitat per la inclusió a través de l'esport i l'oci assistit. Lita Triay és una de les voluntàries que va intervenir des del balcó de l'Ajuntament Maones.
Necessiten de suport per créixer, per fer-se forts, per florir i per donar fruits. Pocs s'hi fixen. Pocs saben dels seus potencials, de la seva vida, dels seus anhels, com si no existissin.
Pregó de les festes de Gràcia, per tant, per posar nom a totes les persones amb capacitats diferents, per fer-les visibles. Escoltam una.
Jo som Sandra Maria Ponsintes i bones festes, Mare Déu de Gràcia.
Van explicar alguns dels seus projectes als membres del grup Vidalba, com l'equip de bàsquet, inclusiu, que ha pogut fer la Salle amb Vidalba. Antoni Carreras n'és el president.
La il·lusió de donar-los estabilitat, visibilitat i, sobretot, el protagonisme que realment es mereixen i aquests jugadors de Vidalba, que són un exemple de superació i determinació.
Héctor Pons, el Bala de Mahó, prèviament havia llançat un missatge per als que es troben en punts de conflicte arreu del món i contra la guerra.
Volem manifestar el nostre compromís en sa pau i enviar un missatge de suport i de solidaritat en aquells pobles que no poden celebrar la seva festa.
Un pregó al de l'inici de les festes de Gràcia, on es va voler mostrar que Mahó és una ciutat diversa, tolerant amb les diferències que dona el tret de sortida a la festa d'enguany.
Avui, dissabte de Gràcia, els cavalls ja es converteixen en els protagonistes. A les 4 del capvespre, el Fabioler sortirà de l'Ajuntament per anar a cercar el caixer fadrí i aquí començarà tot. Es farà el replec de la colcada, la que enguany s'ha inscrit una xifra rècord de participants, 183.
Però no tots sortiran a l'hora. Avui es preveuen 157 caixers al carrer, que els 7 aniran a missa de completes a la limita de Gràcia, per començar el jaleo a les 9. De ben segur s'allargarà molt més enllà de la mitjanit i quan acabi, donarà passa les enrabal·les.
I avui, a partir de les 12, programa especial el Dia Menorca aquí a IB3 Ràdio per seguir en directe la festa fins a les 2. També podreu veure el Jaleo Nocturn a les 9:30 a les plataformes digitals i a partir de les 10:20, aproximadament, ja es podrà seguir també en directe per la televisió. Demà a la 1:50 del migdia es podrà veure per IB3 Televisió el Jaleo del Dia Gran de les Festes de Gràcia de Mo. I Palma, èxit de la revela de les festes de la patrona. La Bessal part de la mà des de les 6:30 del capvespre no va deixar de circular gent per viure les noves festes que es fan coincidir a la celebració de la Mare de Déu de la Salut.
Va començar la DJ argentina Lourdes Lourdes, després l'artista local Bibi Smalls. També va sonar el danès Umaid Hoop, però l'artista més esperada va ser la DJ resident a la discoteca Pachá d'Eivissa, Blondish. L'esdeveniment, sense precedents a ciutat, per al qual es va detallar el trànsit d'un tros del passatge marítim i que pretén consolidar-se com la festa d'estiu alternativa, la de Sant Sebastià, no va deixar indiferent al públic.
Tota la família m'ha aprofitat de fer una voltata i digo, anem a aprofitar aquesta festa i el mango, pues, un poquillo d'ambiente al cuerpo i aprofitem el cap de setmana també per donar-li alegria.
Però m'encanta, jo estendo personalment, m'agrada molt.
Està molt bé, perquè hem d'aprofitar que tenim això i no... Està molt bé, ho hem de repetir més vegades.
I acabam amb una nota en cinema perquè el cineasta Jim Jarmusch se n'ha enduit fora de pronòstic el Lleó d'Or del Festival de Venècia per la seva tragicomèdia sobre relacions familiars Father, Mother, Sister, Brother, pare, mare, germana, germà.
La favorita, la pel·lícula favorita, The Voice of Hind Rabah, la veu de Hind Rabah, de la directora tunecina Kouter Benhanin, que narra els darrers instants de vida d'una nina palestina atrapada enmig d'un tiroteig a càrrec de l'exèrcit d'Israel, ha guanyat el Gran Premi del Jurat. Està basada en un fet real. I'm